Molt bona tarda i benvinguts. Això és S&M Music. Bona tarda, tornem a estar aquí l'equip de S&M, doncs per oferir el millor del món musical, com sempre ens agrada. I Jordi, bueno, a veure què ens té preparats que aquest cap de setmana. Jordi, què tal?
Home, doncs tinc una miqueta de tot, no us podreu queixar, perquè repeteixo amb la música electrònica de la setmana passada. Ja us ho dic, si era la part central del programa, tindrem una música electrònica més accessible de la mà del Jamie XX. Després ja entrarem en un territori una mica sonor més complicat amb Forest This World, que l'any passat treia disc i ara resulta que surt de gira. I què fa? Doncs publica tres temes. Mira, ja que hi soc, doncs m'hi poso bé. Després escoltarem l'última aventura de The Book, un dels caps de Hyperdub, al costat de Kamaru, no sé si ho dic bé. També tindrem, és aquesta musiqueta electrònica bastant, bastant fosca. I a part de tot això, començarem i acabarem amb l'any 1984. Per què? Mira, perquè l'any 1984, a part de que es compleixin 40 anys, es va publicar un disc molt important que d'una banda que es deia The Smiths, i n'hem de parlar perquè aquest 40è aniversari jo entenc que arriba en un moment en què els Smiths estan força reivindicats, i us donaré un parell de pistes, o almenys les raons que a mi em serveixen per fer aquesta mena d'afirmació. I marxarem amb els de Cure, tot molt britànic, això també dic, Manu, avui quasi podríem començar amb l'himne britànic i no ens equivocaríem.
Però últimament jo també porto bastant britànic.
Sí, no sé què està, deu ser el Brexit. Perquè a part dels Thursday, pobrets que són yankees, doncs la resta tot mira cap a... Bueno, el Kamaru, que és anglès, però clar, The Book és britànic, Forest World també, el Jamie XX també, el Nick Cave també, els Smiths molt, i els de Cool pues, també, mira, clar, és el que té el negoci musical. Les estrelles neixen a Anglaterra, es consoliden als Estats Units, però com us deia, obrirem amb The Smiths per la data del 1984, data de publicació del seu primer disc, i també el 1984, perquè és el moment en què es van formar els de Cult i que ho celebraran amb una gira. Ja fins i tota la seva imatge corporativa a les xarxes, ja tenim aquest 84-24 per tal de commemorar aquesta efemèride amb una colla de discos a l'esquena que sembla que volen repassar al llarg d'aquesta gira que començarà a Sevilla. Una cosa així una mica sorprenent, el mes de juliol, i s'allarga fins al mes de novembre. O sigui que els de Cool celebrant molt, molt, molt fort i molt sovint aquest 2024, aquests 40 anys de consolidació del grup, i crec que no em deixo res. Ah, sí, bueno, parlarem del Nick Cave, que abans ha sortit així una mica de rebot, perquè ell i el Warren Ellis, que ens tenen acostumats amb algunes bandes sonores, s'han ocupat, de fet, de la partitura d'una pel·lícula que es dirà Amy, i es podeu imaginar el biòptic d'Amy Winehouse. O sigui que, Manu, tenim bastanta feina avui.
Vinga, som-hi. I never
Si us sembla, anem començant amb The Smiths i un moment fundacional com és el debut d'aquesta banda britànica, al capdavant Johnny Marr i el senyor Stephen Patrick Morrissey, que s'ha conegut més perquè encara de tant en tant es prodiga pels escenaris en un moment, aquest 2024, en què pot sonar que 40 anys és molt temps, però que no sé per què, jo crec que s'han unit un parell de circumstàncies, potser vosaltres considereu que són casualitats, no? Però que curiós que no fa ni 6 mesos parlàvem aquí a l'SM d'una banda sonora del senyor Trent Reznor i del senyor Atticus Ross, la banda sonora de Killer, en què les cançons dels The Smiths jugaven un paper força important. Clar, doncs, vale, només és una banda sonora, però, clar, però una pel·lícula d'un assassí amb els The Smiths com a peça important, doncs sí. I a més s'uneix una qüestió del passat cap de setmana, es va celebrar Coachella, que és el festival que dona el tret de sortida a la temporada festivalera, podem dir, a banda i banda de l'Atlàntic, i els Deftones van versionar els The Smiths. No és la primera vegada que els Deftones ho fan, ni molt menys, ja ho van fer els seus Rarities, i Manu, crec que el Rarities dels Deftones ja tens quants dies, o sigui que ja fa força temps que van demostrar...
El 2000.
Home, doncs han passat 24 anys només, va, cosa que passen bastant ràpid. Per tant, una banda molt, molt important, hi ha gent que la considera, em fa molta gràcia, la peça del món de sonoro que glossa aquest primer disc, el que escriu, ho diu obertament, diu, per mi són més importants que... és el disc més important dels 80 per damunt de Rem, de U2 o dels The Cure, que, home, és fàcil de dir, però escolta... que ja ho sé, que per a gustos cada gust seus, però sí, déu-n'hi-do la importància d'aquesta banda. També curiosament diu que es van fer com a dos enregistraments d'aquest primer disc i que les millors versions es troben en un recopilatori. Una cosa una mica estranya, The Smiths homònim es publica al febrer. A finals d'any es va publicar Height Full of Hollow, que és una... del mateix disc, amb unes altres preses i amb algunes cançons gravades al programa de John Peel, tota una institució, la cara britànica, i algunes cares B. Sembla, doncs, que allí alguns fans consideren que hi ha les versions més bones del seu primer disc. A partir d'aquí, la cosa ja és llegenda, també és llegendari el final, les desavenències entre Johnny Marr i Morrissey, el Morrissey fent declaracions gairebé feixistes, bueno, això ja és història. El que és important és aquest àlbum, aquest primer disc dels The Smiths, que va marcar una època. Alguns agrada menys, alguns agrada més, però que sens dubte va marcar tota una època i tot un seguit de músics. Fa un moment hem dit els Deftones, però qui més qui menys, doncs, ha notat la influència i fins i tot ha arribat a un còmic, com us deia, que va acabar sent pel·lícula i que vam comentar fa uns mesos, la pel·lícula de Killer, en què la banda sonora de Trent Reznor i Atticus Ross, però alguns temes de Smiths se sentien clarament a la pel·lícula. Es veia que el protagonista estava molt influenciat per aquesta banda. Aquesta tarda de dissabte, per començar amb aquesta mirada enrere, a l'any 1984, Manu, m'hauràs d'ajudar, perquè al final... he agafat...
Ho dius pel títol, no?
Ho dic pel títol,
sí,
del
Pretty
tema.
Girls Make Grave.
Sí, m'ha agradat molt el nom, us ho he de dir així.
Make Grave?
Tombes, les noies que es fan tombes, m'encanta.
Ara, saps què passa? Que com estem al món del vi, jo havia entès ja Grapes.
No, va.
És Graves.
No. Les noies maques fan tombes. Sí, crec que és l'humor aquest d'Smith, que a molta gent li agrada molt, i que hi ha gent que considera que és l'humor del senyor, li otorguen la paternitat d'aquest humor al Morrissey, doncs ja el primer disc ja ho deixa ben clar. Up on the sand, up on the bay, there is a quick and easy way, you say, before you illustrate, I'd rather stay. I'm not the man you think I am, I'm not the man you think I am. Sorrow-native son, he will not smile for anyone, and pretty girls may cry.
to last, oh, heaven knows we'll soon be dust. Oh, I'm not the man you think I am. I'm not the man you think I am. And sorrow's native son, he will not rise for anyone. I'm pretty.
Parlem i, bueno, passem d'escoltar d'una de les grans veus britàniques, bueno, potser no gran veu, però amb una personalitat molt particular, i ens ho explicarà la Manu d'aquí una estona, a una altra. Estem parlant de Nick Cave, en aquest cas no amb els Bad Seeds, sinó només amb el Warren Ellis, que és la seva parella habitual a l'hora de crear bandes sonores. I en aquest cas una banda sonora força sonada, ja que es tracta de la banda sonora per la pel·lícula Back to Black, que és el biòpic de la vida de la Amy Winehouse. En aquest cas, el tema que han servit per presentar aquesta partitura també està inclòs a la part de les cançons que apareixen a la pel·lícula, perquè, com per descomptat, a part de les cançons de la mateixa Winehouse, hi trobem temes com del Thelonious Monk, que serveixen una mica per situar The Specials, The Shangri-Las, Minnie Riperton, i també trobem el tema que escoltarem d'aquí uns moments d'aquest parell de músics que ja tenim, repeteixo, prou feina, perquè no fa ni un mes vam anunciar que publicarien el seu nou disc, Wild God. Això seria el 30 d'agost, encara queda una mica. Abans d'això, ja no és allò dels ni singles d'avançament, ja tenim tota una altra tanda de música del combinat Keith Ellis, en aquest cas repeteixo per aquesta banda sonora de la biòptic de la Amy Winehouse, aquest Back to Black, que es publicarà, o almenys, perdó, s'estrenarà de cara al mes de maig, i haurem d'estar doncs molt, molt pendents de quina és la recepció de la pel·lícula, una pel·lícula en què sembla que no apareixerà el Mark Ronson, o el caràcter de Mark Ronson sembla que no ha volgut participar o tindre presència en aquesta pel·lícula, tot i la importància del productor en els finals dels discos de l'artista britànica. O sigui que aquesta tarda de dissabte ens quedem amb aquest Song for Amy, que és el tema de Nick Cave i Warren Ellis per la partitura i també per la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
el silencio no para de hablar. Ayer no pude abrazar.
I obrim el bloc de música electrònica, una mica copiant la setmana passada, amb el Jaime XX, un dels membres del el combinat de XX, que sembla que estarien treballant, però no, de moment no ens interessa el futur de la banda, que sembla que, repeteixo, estiguin preparant alguna cosa sense tindre data de publicació ni de casualitat. El que ens centrem és en els temes que el Jaime XX va deixant, reputat productor, i que, a part de passar pel Coachella també la setmana passada, amb una miqueta més de fortuna que els amics de Blur, no sé si us ha arribat, s'ha fet viral la reacció del públic americà a l'actuació de Damon Albarn i companyia, i com el Song 2 no saltava, bueno, cridaven molt, però a instàncies del cantant britànic, perquè si no allí no cantava ningú, eh? Al Jarvis Cocker ja li va passar algo semblant, que el públic de Coachella no li va agradar gaire. És el que té. Si tens un públic que només va al festival i s'oblida de les bandes que al festival, pues passa el que
però
passa.
Va a veure altres bandes, potser.
Pues mira, però clar, si tens uns Blur, home, que suposa que...
Potser no, els seguidors de Blur no estaven...
No.
Ja no, potser ja no van tanta gent al festival com... seguidors de Blur o de Pulp, no? Ja...
Però bé,
no va tanta gent.
Jo suposo que els hi ha digut passar això, perquè si no... No acabo d'entendre, però bueno, pot ser que et passi. El Jaime XX també va participar i ha anat deixant alguns temetes de tant en tant. El seu darrer disc ja té uns quants anyets, i de tant en tant ell va deixant anar algun single, com el I Don't Know del 2020 o el Let's Do It Again o el Kill Them el 22. I darrerament ha tret el Body on the Floor al costat de Honey Dijon, i també aquest tema que escoltarem d'aquí un moment, que es diu It's So Good, mentre esperem doncs que arribi, que s'animi a ajuntar tots els temes en... ni que sigui un EP, home, Jamie, saps? No costa res, i així ja ho tens. Per cert, després del Coachella passarà per Glastonbury, pel Pitchfork Music Festival i pel Hard Summer. No t'estranyi també veure'l per algun d'aquí. O sigui que, escolta'm, Jamie, XX. I continuem amb més música electrònica i també amb un productor britànic. Es fa servir el nom artístic de Forest Swords i ja va publicar, diguis que a finals de l'any passat, però ara anuncia que hi haurà gira americana. Primer, això sí, pas obligat per alguns festivals, algun força curiós, com el Roadburn de Holanda, perquè és un festival eminentment metàl·lic, sí, sí, de música heavy, perquè ens entenguem, i apareixerà el Forest Sword, tot i que, clar, la seva música té bastanta relació amb l'Ilbien i aquestes unitats més fosques. A partir d'aquí, Bèlgica, Nova York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Calgary, a Canadà, tot això en els propers mesos i des de ja, a partir d'aquest cap de setmana, ja comença aquesta particular minigira de The Forest Swords, que li ha servit per treure alguns temes que es van quedar fora del seu darrer disc, del Vaulted, i que ara doncs, va publicant, així aprofitant la vinentesa i la notícia, va tret els temes Torch, el tema Peril of Hell, i aquest que escoltarem d'aquí uns moments, que com sempre, Manu, me les dono un cop de mà.
El tema es diu Night is Cool Pool.
Sculpture.
És difícil, eh?
És difícil.
Clar, és sculpture, però amb una S al principi.
Difícil com la seva música.
Sculpture.
Nike Sculpture.
Vinga, anem per allà.
We'll be right back. Fuck the neighbors, turn the music up. I love you more than all the bottles I've seen the bottom of. With your hand in mine, bottoms up. Fuck the neighbors, turn the music up. Who could give a fuck what they think? I love you more than every single sheet of Rizla I've licked. Fuck the neighbors, turn the music up. I love you more than all the bottles I've seen the bottom of. With your hand in mine, bottoms up. Fuck the neighbors, turn the music up. Tell them they need to get used to us. Loving you feels so useless. Loving you feels so. Who else can we expect to be true to us? It's just me and you and I'm choosing us. They were never getting, never getting, never getting through to us. Through to us, through to us. Fuck the neighbors, turn the music up. Tell them they could loosen up. I wanna be the one thing you can love. Even though love is useless. Fuck the neighbors, turn the music up. Falling back and I spill the juice on us. We've been doing this forever, it ain't new to us. Seen so many moons like Jupiter.
I continuem amb més música electrònica, ja és el tercer de la tarda i la veritat és que és una col·laboració força curiosa i força interessant entre dos músics que treballen la música electrònica no tant mirant la pista de ball, sinó mirant més aviat la foscor de l'estudi. En aquest cas estem parlant de Joseph Camaro, aka de KMRU, una música de música ambient, productor alemany, que s'ha juntat amb el Kevin Richard Martin. De les seves inicials surt aquesta cosa de KRM i KMRU, que és el nom de tots dos, que, repeteixo, parteixen d'una sonoritat musical o d'una curiositat musical cap als mateixos tipus de sons i d'ambients, i fruit d'això han publicat un disc que veurà la llum el proper mes de juny, que es diu Disconnect, i doncs si es podeu imaginar que la cosa anirà buscant una mica lo ilbient. Repeteixo, qui no es va mirar no es va mirar i ni es va buscar la pista de ball. Aquesta és la música electrònica per escoltar, que és en què no li acaba de fer el pes. Bueno, això és el que hi ha. El que proposen KRM i KMRU és sistemes per a aprofundir doncs aquesta mena de sonoritats. I si no sabeu ben bé per on vai, escolta, Manu, els hi posem el differ i així ja comencen a veure per on van els sons. No se m'ha dormit, va, vinga, que entrem en la recta final de l'ECM i ja sé que això us encanta. Anem a parlar del grup Thursday, que és un... Ara que li comentava al Manu, dic, penso que la setmana passada vas parlar d'un grup també d'un dia de la setmana. Doncs bé...
Els Sundays, els anglesos Sundays, també anglesos, eh?
També. Bueno, aquests no, aquests són l'excepció. Aquests són l'excepció d'avui, són americans, emmarcats en el post-hardcore. A veure si ho dic bé, això. Clar, la gràcia de la notícia dels Thursday és que feia ni més ni menys que 13 anys que no publicaven material. I ara, sé que estaven en un concert allò íntim i tal, i va, vinga, farem algo, us presentarem algo nou. I bé, de fet, tenim aquest Applications for the Release from the Dream, que escoltarem d'aquí una miqueta, que trenca el silenci, o almenys de nou material, d'aquesta banda des del 2011. Clar, sí que el 2015 van reeditar el seu debut, però clar, una cosa és reeditar el debut amb material que ja està gravat, i l'altra és treure nou material després de 13 anys, treure nou material. Clar, el seu públic ha crescut com ells, veurem doncs si accepten aquests nous Thursday, fruit d'un canvi en la formació, això sí, el guitarrista Norman Brannon, provinent de Texas Is The Reason, i també el pas inexorable, pas del temps. Ja no estem fa 10 anys enrere, ni molt menys, però veurem com els hi va aquest retorn als Thursday, si recuperen els vells fans, i potser fins i tot, potser una mica de sort, encara en faran algun de nou. Això és Application for Release from the Dream. Is it-
Bueno, anem acabant, no, Jordi, ja?
Sí,
ja anem acabant. Doncs bueno, anem acabant i presentant aquests doncs bueno, he seguit portant aquesta setmana aquest moviment del shoegaze, que diem, i com és aquest grup que està sonant de fons, un dels grups que també a principis dels 2000 també se feia ressò, sobretot en el segon àlbum, aquests nois anomenats Ham. I que, bueno, aquest és un àlbum ja del 2010 que ja presentem una música, bueno, més stoner, més tirant cap a stoner, que pot ser més, no? Més tirant una música més rock stoner que shoegaze, pot ser, no tant rock alternatiu, i més stoner, més rockero, més les guitarres més que llargues i això, més pesades encara. Inclús a vegades recorden, aquest disc pot recordar inclús a vegades a algunes cançons a Tool, inclús, saps? Sí, sí, un disc que està força bé, dels Hum. I què més? Hem escoltat també algo també de algo nacional, com és l'Habitació Roja, i aquest superàlbum anomenat Fue Elèctrico, una reedició de l'any passat d'aquest superàlbum. També uns anglesos, també, com no, anglesos havien de ser, avui amb els My Vitriol, un grup també amb tocs també molt del shoegaze, també de principis dels 2000, i que només vam treure aquest disc perquè era una banda bestial, amb un sonorització amb dues guitarres i unes melodies molt ben parides, però que no sé què va passar amb aquest grup, que se van quedar allí, se van enganxar allí, però que ens van deixar un àlbum esplèndid, aquest Fine Lines dels My Vitriol. I hem començat doncs amb dos clàssics, ja que anàvem amb els Smiths, amb el Nick Cave, doncs els he portat el segon àlbum d'aquest grup britànic tan conegut, potser també de la formada també dels Smiths, com són els The House of Love, el segon àlbum, i com no, el Mr. Iggy Pop amb aquest Brick by Brick, un àlbum de principis dels 90 quan ja anava en solitari, i que hem escoltat, doncs hem començat amb aquest Candy, i no recordo aquest tema, Candy, acompanyat de la Kate Pearson dels B-52, també hem escoltat.
Déu-n'hi-do l'Iggy Pop, la...
Sí, sí.
La joia britànica que és el senyor Iggy Pop. Doncs mira, jo també me'n vaig amb uns britànics.
Vinga, va.
Tot i que crec que els dos estan molt afincats als Estats Units, toca marxar amb els The Cult, perquè han decidit que celebraran els 40 anys de publicació del seu primer disc amb una gira per aquests 40 anys. 84-24 es dirà, i començarà a Sevilla el proper 11 de juliol, continuarà per Madrid el 12, València el 14, després ja se van cap a Porto el 16, i a partir d'aquí gira per tota Europa, República Txeca, Àustria, Hongria, Itàlia, Polònia, Alemanya, Suècia, Dinamarca, Holanda, i a partir de 4 dates, 4, no, unes quantes més, unes 10 dates per la seva Anglaterra, Leicester, Swansea, Edimburg, Manchester, Bristol, York, Newcastle, Portsmouth, Wolverhampton, i tancant a Londres, al Royal Albert Hall. Si has de tancar, tanca bé, tanca en un lloc com Déu mana. El Royal Albert Hall és un d'aquests llocs emblemàtics, i com emblemàtica serà la gira, ja han anunciat que tocaran cançons de tots els discos de la banda, que serà doncs aquest homenatge pels The Cure. Aquesta tarda, per tancar, Manu, m'he quedat amb un d'aquells temes que sempre passa i que als fans ens fa molta gràcia. Es titula In The Clouds, i és un disc que no sé situar si és la sessió d'enregistrament del The Cult homònim o del d'abans. El que sí que sé és que és un disc que es va publicar en un recopilatori que primer va sortir al mercat americà i japonès, perquè reunia els grans èxits de la banda allà, i que va acabar també el Pure Cult, que és el disc recopilatori dels singles que sí que va arribar aquí a Europa, i que també incloia aquest In The Clouds, potser no un dels temes més coneguts, com el Firewoman o el Devil.
Aquest recopilatori anava, penso, fins a l'homònim.
Fins a l'homònim.
No? Aquest era sí. el tope, des de principis, diguéssim, hasta l'homònim. Uh-huh. Llavors, no sé, aquestes gravacions...
Sí, si... Mira,
ja gravacions fetes davant, no?
Una curiositat més a afegir a aquesta gran banda de rock és allò assegurant-se de saber que és el rock britànic, però amb aires molt, molt americans i que compleix 40 anys. Coi, amb un bon estat de salut.
Molt bé, doncs quina millor manera d'acabar amb els de cul, clar que sí. No, res més. Fins aquí les seguim, Jordi, i gràcies, i ens tornem a trobar doncs, la setmana que ve més música aquí.
Penseu que dimarts és el dia del llibre, hi ha llibres sobre música, sobre música popular, molt bons, no cal que siguin novetats, hi ha coses molt interessants, busqueu, remeneu, perquè segurament algo trobareu.
Bueno, això el dimarts és el 23, però recordem també que el dia 20 és el dia del Record Store Day.
Ah!
Les botigues de discos que... Ja sabeu, és el dia de que són edicions que es fan per aquí dia expressament, edicions especials, i que només se troben a les botigues aquestes. Bueno, suposo que quan ja passa el dia, no? Quan
també pots trobar.
Després ja pots trobar les seves webs, però clar, si busques algo i que són edicions normalment més limitades, doncs clar, sempre t'has de donar pressa, no?
Recordeu que la gràcia del Record Store Day és que part dels beneficis de les vendes, i per això tenen rareses, cares bés, 7 polzades, 12 polzades, és per donar suport a les botigues de
discos
de tota la vida, que han canviat i han vist com el negoci musical que mira molt a les plataformes i al streaming i aquestes coses, doncs que també tinguin una oportunitat i tinguin el seu dia, que crec que, com va dir el Manu, el seu dia ja no són dos.
Ah, ja són dos, sí.
Però que l'objectiu és aquest, és beneficiar aquells llocs que fan possible que trobem aquests discos, aquestes caràtules, que puguem reviure com s'escoltava la música fa un temps, i que la jovenalla, jo crec, Manu, que no coneixen gaire el plaer de aixecar-se per canviar la cara del disc, perquè s'acaba la cara i toca escoltar la cara.
I això fa peresa. Pues bueno, menys mal que no han conegut les cintes. En fi, marxem amb els de Cool i aquest In the Clouds i ens tornem a veure la setmana que ve. Això és S&M Music.
Adeu!
and